Ripollet Ràdio. Eleccions municipals 2007.
Molt bona tarda, benvinguts al programa Conegui els candidats que Ripollet Ràdio emet amb motiu de les properes eleccions municipals d'aquest diumenge 27 de maig. El nostre convidat d'avui és el cap de llista de COP Compromís per Ripollet, Jacint Padró. Molt bona tarda.
Bona tarda.
També ens acompanya als nostres estudis José Luis Muñoz, que és el número 2 de la llista del Compromís. Molt bona tarda també.
Bona tarda.
Benvinguts a tots dos. Com sempre comencem aquest espai coneixent una miqueta més el nostre protagonista d'avui i per això abans d'iniciar l'entrevista sentim una petita biografia de Jacint Padró. Jacint Padró i Rigat és l'alcaldable del Compromís per Ripollet. Té 54 anys, està casat i té un fill. Està llicenciat en pedagogia i exerceix de pedagogoterapeuta a l'Institut Lluís Companys, feina que l'apassiona des de fa anys. Des de ben jove es va vincular al món dels esplais, l'excursionisme i la cultura. En plena dictadura franquista comença també la seva tasca política, vivint amb molta il·lusió la primera etapa dels ajuntaments democràtics. Diu d'ell mateix que no s'avorreix mai. Li agrada la música, la lectura, el teatre, l'excursionisme, la natura, els viatges en general i la bona taula. El nostre candidat d'avui porta Ripollet al cor i encara vol seguir treballant per millorar-lo. Ha viscut dues legislatures a l'Ajuntament des de la seva formació política i espera poder gaudir de la tercera. Jacint Padró està molt satisfet dels darrers 4 anys de l'Ajuntament perquè considera que la presència de la seva formació ha estat decisiva. Ara es presenta per ser el proper alcalde de Ripollet, afirmant "Així fem Ripollet". Senyor Padró, si vostè arriba a l'alcaldia, quina és la primera cosa que farà?
Miri, de moment, si em permet, voldria saludar amb els idiomes més parlats de Ripollet i dir bon dia, buenos días, svelger, good morning, bonjour, per saludar a tothom i així definir el que faríem ja només arribar a l'alcaldia. En primer lloc, doncs, fer un pla d'integració social on tothom a Ripollet es trobi còmode i pugui, evidentment, sentir-se com a casa seva. I en segon lloc, obrir les portes de l'alcaldia perquè tothom pugui venir a manifestar les seves opinions, les seves propostes i els seus problemes. No hi hauria cap barrera perquè la participació dels ciutadans fos real i fos verídica.
Quines creu que són avui per avui les principals preocupacions o problemes dels ripolletens?
Home, evidentment l'habitatge, el transport col·lectiu, els impostos, l'atur... I els altres problemes jo diria que ja són secundaris, ja que d'alguna manera jo crec que moltes vegades des d'algunes formacions polítiques es creen aquests problemes. Ja en parlarem quan, al llarg de l'entrevista.
Molt bé. Passem a repassar el programa electoral de COP Compromís per Ripollet, candidatura alternativa del Vallès, que hem de dir el nom sencer, ho comentàvem ara fa un moment. Comencem per la mobilitat i el transport. Quines són les seves propostes perquè fa aquest sentit?
Bé, les que ja fa anys que estem dient, no? Volem fer realitat el soterrament de l'autopista. Això seria un element, seria un altre pont, seria més mobilitat pels ciutadans. Afirmem que Ripollet comptarà amb estació de tren, estarem connectats amb la xarxa ferroviària de Catalunya. Volem destinar més zones per als vianants al casc antic, no només el planteig que ens sembla pobre actual. Al carrer Sant Jaume, evidentment, també volem que hi hagi zona peatonal. Millorar els transports públics en general, és a dir, els de superfície per carretera, i en absolut estem d'acord amb les zones blaves, ja que pensem que s'han de fer aparcaments municipals. Això serien bàsicament la mobilitat com la tacaríem. Pensem en el tren com l'eix principal, una de les necessitats fonamentals de Ripollet per connectar-se amb el Vallès Oriental, amb la resta del Vallès Occidental i evidentment amb Barcelona, no?
Quines actuacions tenen previstes pel que fa a l'àmbit sanitari?
Bé, l'àmbit sanitari nosaltres creiem que hi ha d'haver un treball rigorosíssim per part de l'Ajuntament per tal d'averiguar, conèixer les necessitats de futur i les actuals, evidentment, a nivell sanitari del nostre poble. No anar fent com a bolets ambulatoris sense comptar amb les necessitats. O sigui, fer un veritable estudi epidemiològic d'escala d'edats, etc., i a partir de l'Ajuntament plantejar a la Generalitat les necessitats de programa i d'actuació sanitària a Ripollet. Evidentment, sempre estem parlant d'ambulatoris públics, no volem més privatitzacions, ni menys en l'àmbit sanitari, i llavors ens queda veure aquest hospital comarcal i nosaltres, evidentment, el volem veure amb gestió íntegrament pública, sense cap mena de camames, d'empreses privades, intermediaris, que tot això va en detriment de la qualitat de l'assistència que rep al final el ciutadà.
Què creuen que cal millorar en educació?
Moltes coses. En educació, en primer lloc, cal fer un pla educatiu de ciutat. En educació hem d'atacar de soc arrel el dèficit de places a l'escola Bressol. L'escola Bressol, les escoles Bressols que necessita Ripollet, les hem de fer en aquests 4 anys. No podem tenir a les famílies joves amb aquestes càrregues econòmiques de hipoteques, escoles Bressols que representa que són municipals i són caríssimes, etc. No? Això seria una important aposta que faria l'Ajuntament del Compromís. Per altra banda, tothom està dient el mateix, però pensem doncs, que els llibres de text a tota l'etapa obligatòria han de ser gratuïts. I, evidentment, Ripollet ha de comptar amb l'Escola Oficial d'Idiomes. Actualment, no promoure l'ensenyament dels idiomes entre els nostres ciutadans és fer ciutadans de segona o tercera categoria els ciutadans de Ripollet. I Ripollet necessita una Escola Oficial d'Idiomes. Evidentment, treballarem també perquè hi hagin una o dues escoles universitàries, perquè tot això esponja el teixit social i dona tot un altre aire i tota una altra categoria al nostre poble.
Parlem ara d'una altra àrea, en aquest cas municipal, és la cultura i la joventut, que aquí la tenim junta, però poden fer la seva intervenció per separat, perquè jo entenc que és una àrea molt àmplia.
Bé, mira, cultura, bàsicament tenim molt clar que el casino ha d'esdevenir una realitat i que ha de ser gestionat, autogestionat per les entitats, prou d'imposició des del poder. Hi ha d'haver participació plena del món cultural. Després, nosaltres el que plantegem, per exemple, és amb la Festa Major. Ara hem aconseguit en aquest mandat que la Festa Major s'organitzés de manera totalment democràtica des de les entitats. L'Ajuntament no ha fet una incidència real, no hi ha hagut un poder que a nivell de gestió i d'organització de la Festa Major, això feia molta por, concretament el Partit Socialista. Ha sigut una experiència boníssima i ara hem de lograr que aquesta Festa Major sigui cada vegada més popular. Què vol dir cada vegada més popular? Pues amb més participació de les entitats, que parteixi de muntar espectacles del nostre país, no només haver, jo que sé, doncs, televisius o mediàtics que ens imposen doncs, moltes vegades des de Madrid, i una Festa Major més popular, no? Llavors nosaltres el que apostem és perquè hi hagi una escola municipal de música. Evidentment, si tenim una escola municipal de música, podem plantejar-nos una banda a nivell de poble, ens podem plantejar tot un planter de músics a Ripollet que seria formidable tenir, no? I per altra banda, tot i que actualment ja es donen ajuts a el que és el teixit associatiu de Ripollet, nosaltres ja parlem més que d'ajuts, hi ha uns drets i un recolzament total al teixit cultural de Ripollet. Vols parlar a nivell de joventut?
Sí, no, pel que fa a joventut, proposem un cinema a Ripollet, ja que ens han enderrocat els pocs que quedaven a Ripollet i hem d'anar a Cerdanyola. Proposem també la creació d'una sala de concerts. I cal recordar que Ripollet és ric en grups musicals, tot i que aquest grup a vegades han d'assallar durant 15 anys en condició molt precària fins que no han tingut aquests darrers 2 anys al local d'assaig, i promoure també, volem, un oci que sigui alternatiu i no consumista, i per tant també fomentar tot el món del lleure juvenil i del món de l'esplai. Aquesta seria una miqueta les idees que nosaltres volem fer a l'Ajuntament en matèria de joventut.
Com entén el compromís per Ripollet les polítiques d'igualtat?
A veure, la igualtat...
Abans m'ha fet una mica referència al principi, sí. Ha quedat clar.
A veure, nosaltres igualtat ho entenem com a cohesió social també, no? Llavors nosaltres pensem que hi ha d'haver un pla, no sé si hi ha parlat de cohesió social, hi ha amb igualtat. A veure, seria matitzar-ho, igualtat de sexes, igualtat dels ciutadans, sigui quin sigui el seu origen, sigui quin sigui la seva opció religiosa, sexual, etc. Això nosaltres ho entenem com un dret humà, tal com ho diu la Carta de les Nacions Unides, i per tant tot el que sigui fomentar els drets humans i la igualtat entre ciutadans, aquí ens tindreu a tota pastilla, no? I és per això que, bueno, quan parlem de la cohesió social, doncs, parlarem de quins plans volem tirar endavant i quines actuacions volem fer. Una mica em remeto a aquest punt si sortirà, perquè el tema que sortirà, no?
Sí, sortirà. A nivell de nouvinguts, quines són les polítiques que tenen previstes?
Bé, nosaltres en principi el que volem fer és un pla d'integració social, que no només és pensar en els nouvinguts, sinó que és pensar en tots els diferents mons, per dir-ho d'una manera, que hi ha a Ripollet, no? Des del tercer món, des del quart món, perdó, que seria la gent marginada socialment i econòmicament de la nostra societat, fins a la gent de classe social més afavorida, és a dir, un pla integral d'integració social que contempli tot això, no? I amb els nouvinguts, nosaltres pensem, i quan parlem de seguretat i parlem de més coses també és el mateix, que el que hem d'obtenir per tenir una societat cohesionada és un benestar social que funcioni. Que tothom es trobi en una situació al màxim igualitària. Jo no estic dient doncs, que tothom tingui piscina i que tothom tingui tres cotxes, però sí que hi hagi un nivell de, diguéssim, de qualitat de vida prou igualitari com per poder dir que hem aconseguit una integració tant dels nouvinguts com d'aquest quart món que existeix i en manera bastant profunda a Ripollet.
Com es pot aconseguir aquesta igualtat des d'un ajuntament?
Doncs bé, en principi nosaltres pensem que primer, si un ajuntament vol combatre les desigualtats, primer ha d'estudiar on té els punts de desigualtat. O sigui, d'entrada en aquest pla que anomenava estudiaríem això, no? A partir de que tens la diagnosi de la situació social, des de l'Ajuntament es poden fer moltes coses. En primer lloc, el que es pot fer és dirigir-se a nivell autonòmic a la Generalitat i poder exposar les necessitats clares que tens. I aquí em referiria doncs, al pla de barris, als plans de benestar social, etc. Si no fem això i des de Ripollet ens volem quedar amb els pocs mitjans que tinguem, doncs en sortirem. No? O sigui, nosaltres començaríem primer per la diagnosi, després plantejar plans d'actuació i situacions a la Generalitat i després amb els nostres mitjans tirar-ho endavant.
Uh-huh. De quina manera milloraria Ripollet a nivell mediambiental?
Buf! Evidentment, lluitarem fins al final pel tancament de l'Ecoparc 2. L'Ecoparc 2 ens té els nostres nassos ja molt plens de pudor i pensem que és una fal·làcia i ens està contaminant, no? Dintre d'aquest tema, nosaltres, dintre del que és el riu, per exemple, l'hem de recuperar integralment tot el que és l'espai fluvial. En comptes de fer-hi un pla urbanístic, com pretén el Partit Socialista, en el qual a banda i banda del riu es posaran 5.000 habitants, nosaltres volem fer que el parc fluvial del Ripoll sigui una realitat. No? Ripollà necessita medicions de l'aire, no sé si ho saben els oients, però durant aquesta legislatura no hem tingut cap medició real de l'aire ni continuada. S'ha fet retirar l'estació que hi havia a la carretera de Santiga i no en tenim, no? Llavors, la qualitat de l'aire a Ripollet en aquests moments és comparable a les mesures de Montcada i de Cerdanyola i de Barberà i realment és molt deficitària. Si no, tornem a lo d'abans, si no coneixem, si no fem una diagnosi de la situació de l'aire, de la qualitat de l'aire, no tenim idea en què hem d'actuar i hem d'actuar contra les asmes infantils, contra les al·lèrgies juvenils i adultes, etc, que està causant l'aire, no? A nivell mediambiental pensem també que la neteja dels nostres carrers també forma part d'aquesta ecologia urbana, no? I aquí nosaltres sí que apostarem fort per una neteja de carrers, places, tot el que és els voltants ajardinats, etc, no? I no ho farem baixant els impostos, perquè si volem augmentar la neteja d'algun lloc haurem de treure els recursos, no? I per altra banda, també dins del medi ambient, nosaltres sí que volem fomentar el triatge real, que hi hagi un triatge de les escombraries, i per tant, com que ara s'està enganyant el ciutadà, trauríem la taxa d'escombraries, perquè la taxa la paguem com una ecotaxa que representa, que recicla les nostres escombraries, i en aquests moments aquestes escombraries només s'embalen en un plàstic i es posen aquí a les muntanyes de la serralada litoral a Montcada, o bé se les emporten amb remolcs cap a Alacant, deixant sucs per tota l'autopista, i això ens estan enganyant. Això no podem cobrar-ho. Quan el fem bé, quan reciclem bé, llavors podem posar una ecotaxa. Una mica seria la nostra política, així en general, de mediambiental, no?
Uh-huh. Passem ara a un altre àmbit, l'àmbit econòmic. Quines són les seves propostes relatives tant al petit comerç com a la indústria local?
A veure, nosaltres en aquesta legislatura concretament ja hem defensat la indústria local, no? Hi ha hagut lamentablement el tancament de la Trilla, on l'Ajuntament ha jugat un paper, el govern municipal, perdó, que nosaltres també som Ajuntament, un paper molt trist en el qual s'ha canviat una indústria que donava ocupació a molts ciutadans que vivien precisament amb els criteris d'abans al voltant de la indústria, molts veïns del carrer Balmes i de Maragall, i s'ha deixat tancar aquesta indústria i inclús s'ha afavorit, pensem, l'especulació urbanística dels terrenys que ocupaven. No? Llavors nosaltres és posar-nos al costat total dels sindicats, posant-nos al costat total dels empresaris honrats que volen tirar endavant les seves indústries i els seus negocis i ajudar-los amb tot. O sigui, no anar-los a fer trampes urbanístiques ni històries i evidentment, fomentar l'ocupació a Ripollet d'aquesta manera. No? El petit comerç, vosaltres sabeu que sempre hem sigut molt crítics amb les grans àrees comercials que se situaven a Ripollet, sobretot a fora de Ripollet i les de mitjana superfície a Ripollet, perquè pensàvem que el comerç local és la vida d'un poble. Un poble que no té botigues és com un poble mort. Una rambla, un mercat, el carrer Montoriol o qualsevol carrer sense ni un comerç és la pobresa de tot, a nivell social, a nivell de tot tipus, no? Llavors entrarem amb la seguretat, entrarem amb muntar unes ciutats totalment dormitori, no? Per tant, nosaltres protegirem i promourem totalment el petit comerç local.
Anem a parlar d'una altra... Parlem ara d'una franja d'edat, diguem, que són els nostres avis i àvies, els de Ripollet. Quines són les millores que proposa el Compromís en aquest aspecte?
Bé, nosaltres sempre partim, d'entrada s'ha de fer la diagnosi de la situació, s'ha de fer un pla integral d'atenció a la tercera edat, als nostres avis. En principi, aquí a Ripollet, tot ho programen bastant les constructores, no? Es munten pisos, es munten noves urbanitzacions i tots aquests serveis no s'hi compten fins al cap de molts anys de reivindicar-ho. De moment encara és una cosa virtual, però per exemple, anem a parlar per exemple del centre actual de dia, no? El que està situat en uns baixos, amb uns problemes d'infraestructura impressionants, tot això, si s'hagués pensat des del començament, reservar espais, reservar edificis, etc., no tindríem aquesta situació. Per tant, nosaltres el que sí que farem front és que penseu que la població de Ripollet cada vegada es va envellint més, vol dir que hi ha més necessitats d'atenció integral a les persones grans, des de les persones amb grans necessitats de poca autonomia fins a les persones doncs, que necessiten simplement que els hi facin el dinar. No? Hi haurà el centre, hi haurà la residència, en principi estan els terrenys, hi ha el finançament, però tornem a topar amb el mateix, seran privades, serà una residència privada amb una gestió totalment mediatitzada per uns interessos empresarials, i ens temem que torni a passar el mateix com ha passat amb l'escola Bressol, que ja ho vam viure el dia del debat, en què precisament van venir les treballadores de l'escola Bressol que no tenien de vegades ni sabó per netejar doncs el terra o per netejar-se les mans, no? I realment si hem de plantejar una veritable atenció als nostres estimats avis, que diuen els polítics, doncs ha de ser partint d'una anàlisi de la situació i de la realitat i buscar finançament públic, de privat, no? I evidentment la residència aquesta naixerà ja curta, no? Per tant ens hem de plantejar ja la segona.
I a més en gent gran està bé que tinguin servei d'aquest tipus més assistencial, si voleu, però els avis també s'ha de tractar, no perquè no siguin mà d'obra productiva en el mercat de treball, se'ls ha de deixar de banda i fer una política de regal i d'aparador. No una política d'un programa de vacances, sinó que aquesta gent, els nostres avis i les nostres àvies, necessiten també formació pel seu desenvolupament social, pel seu desenvolupament cultural, inclús pel seu desenvolupament esportiu i acadèmic. En la proposta que portaven amb l'educació d'intentar apropar la universitat a Ripollet, hi ha programes, hi ha altres experiències que estan fent amb altres pobles en els quals els avis i les àvies estan formant-se acadèmicament inclús, i això els enriqueix molt, molt, i serveix pel seu desenvolupament personal i a la vegada social. No?
Moltes gràcies. Expliqui'ns què diu el seu programa pel que fa a l'esport local i també les seves instal·lacions.
Bé, d'entrada, tornem al mateix, hi ha d'haver un pla integral d'esport a totes les edats, de fomentar l'esport des de l'educació primària fins la tercera edat, no? si no fem aquest pla tampoc sabem on som. En aquests moments anem fent, va, mira, posarem gespa allà, va, construirem, per exemple, nosaltres pensem que la pista atlètica s'ha de construir, evidentment, no? Tot això ho tenim present, però amb tanta població això ja no es pot gestionar com un poble de 200 habitants. Això s'ha de gestionar amb criteris sociològics i científics, fer venir gent que plantegi aquests estudis, i res, en cosa d'un mes tens una diagnosi clara de les necessitats esportives i, evidentment, en aquest pla que s'hauria de dissenyar, comptar amb totes les entitats esportives, no? Això aniria per aquí, si vols afegir.
Sí, no, una de les premisses també que hauria de tenir aquest pla seria la descentralització dels serveis esportius. I, per tant, potser una piscina a Can Mas. I, per tant, potser millorar els nostres parcs en quant entorns esportius també, no? Llavors, aquesta idea de la concentració dels esports només a la zona de la Sínia, penso que ha estat bé durant uns anys, però que també s'ha de pensar i repensar i descentralitzar una miqueta els equipaments esportius de cara a que beneficiï tota la societat ripolletenca.
Potser en aquest sentit de la centralitat no estan totalment d'acord amb el pla director actual del poliesportiu, de la seva ampliació.
El pla director té coses positives perquè amplia el servei esportiu per una població que ha anat augmentant com Ripollet, però continua insistint en la concentració dels equipaments. I per tant, nosaltres pensem que els equipaments s'haurien de distribuir i posar-los a l'accés de tota la gent, no?
Uh-huh. Abans de fer referència al senyor Pedró, parlem ara com a una altra de les àrees de seguretat ciutadana. Què hi tenen a dir?
La seguretat ciutadana és el que la caputxeta i el llop als polítics, no? Sempre és un fantasma que es treu i és una cosa insaciable, no? En aquests moments aquí a Ripollet, de fet, hi actuen tres policies. L'estatal, l'autonòmica i la local. Més les investigacions que pugui fer la Guàrdia Civil i no sé, quan tinguem Interpol també ja us ho direm, no? I és un tema que es fa servir com una pedra, no? Una llançadora, i es va creant por als ciutadans, no? De que si no estem insegurs, Ripollet no estem insegurs. A Ripollet hi ha un nivell de cohesió social que en alguns espais es pot fracturar, però l'únic secret del de la seguretat és el benestar social. O sigui, un Ripollet on es puguin redistribuir els impostos, on tinguem la gent ben atesa, on s'hagi fet un pla d'acollida per tothom, on els sectors que parlàvem abans del quart món es puguin integrar a una vida ciutadana el més plena possible, no haurem de començar a dir si jo vull posar un poli amb una gorra que passegi o en vull posar dos, perquè això és ridícul. Actualment la concepció de la seguretat policial no té tant a veure amb fer passejar vinga cotxes amb uniformes a dins, sinó amb tota aquesta prevenció, amb tot aquest benestar social i amb molta investigació, evidentment. Si han de parlar ja de màfies que s'instal·lessin i tot això, això ja és investigació, això ja no és posar motoristes o senyors a dalt d'un cavall amb una porra, no? Per tant, nosaltres desautoritzem completament la política aquesta dels partits polítics clàssics que fan de la seguretat ciutadana el llop dels seus vots, no? No hem de tenir gent amb por, en Ripollet és molt segura i si no és segur, i quan passi algun fet d'inseguretat doncs ja ens ho plantejarem, però s'ha de plantejar científicament i això vol dir, amb els ulls actuals, benestar social, cohesió social i investigació.
A banda dels projectes de futur que acabem de repassar, com valora la seva tasca dins de l'oposició durant aquesta legislatura?
Bueno, nosaltres molt bé, és a dir, mai havíem tingut tanta incidència a nivell de vot i a nivell polític. Nosaltres vam passar una revisteta, no?, de quatre cares que es deia què hem fet amb el teu vot, i allà hi ha cosa per cosa del nostre programa que s'han anat aconseguint amb una cosa molt important, amb el consens de tots els grups municipals, de tots. O sigui que s'ha votat en el ple, s'ha votat l'Hospital Comarcal, s'ha votat no vull fer la llista perquè us cansaríeu, ja els que ho teniu a casa vostra ja us ho llegiu, però que hem aconseguit una incidència molt important. Llavors, per nosaltres aquesta legislatura diem, encara que li sàpiga greu a l'alcalde actual, que hem anat des de l'oposició i que hem governat que la societat civil que representem nosaltres ha governat efectivament Ripollet. No, evidentment, com nosaltres amb tot voldríem, perquè evidentment no hem tingut el govern, però aquesta legislatura per nosaltres ha sigut molt important i decisiva per Ripollet com a ciutat.
Hem de dir que la candidatura del Compromís per Ripollet forma part també de les candidatures alternatives del Vallès a nivell comarcal. Quin és l'objectiu que persegueixen en aquest sentit?
Bé, en primer lloc, donar a conèixer la ciutadania, els electors i les persones que viuen als diferents pobles, de que l'experiència doncs, del COP Compromís no és una experiència aïllada, que en el Vallès a cada poble sorgeixen candidatures molt semblants a nosaltres, que som una alternativa als partits clàssics, en el sentit de com es regeixen els partits, de la democràcia interna, etc etc, i que ens hem, per dir-ho d'alguna manera, federat, ajuntat, per poder també aprofitar els vots, perquè els vots a nivell comarcal. És a dir, nosaltres, les anteriors eleccions, doncs vam treure 3.800 vots. Doncs aquests 3.800 vots a nivell comarcal no ens han beneficiat, no hem intervingut dins doncs, del que és el Consell Comarcal, que no és que tingui moltes competències, però sí que ens pot ajudar per ser un altaveu dins la comarca, doncs per això que parlàvem, per exemple, per infraestructures. L'altre dia vam fer totes les candidatures, vam fer una roda de premsa a l'estació de Vallès Sud, precisament per donar a entendre, per donar a conèixer a la gent que des de la comarca hi han coses que es poden ajudar a decidir, que hi ha un poder comarcal que, tot i que és una mica feble, i podem intervenir a modificar les nostres condicions de vida. No? I per això ens hem ajuntat amb aquestes candidatures de Cerdanyola, de Sabadell, de Terrassa, de Sant Cugat, de Badia, de Barberà, etc. Rubí, i comptem doncs, treure representació a nivell comarcal i poder tenir aquesta incidència, no? Perquè ens ajunta, hem fet com un decàleg, ens ajunten criteris molt semblants, no? De democràcia interna, de drets ecològics, de drets de les persones, de drets de la igualtat de les persones, de combat contra l'especulació feroç que viu al Vallès Occidental, etc etc. Em sembla que t'ho he aclarit.
Sí, déu-n'hi-do. Arribem al final d'aquesta primera part de l'entrevista, abans de passar a sentir una miqueta de música, no una música qualsevol, això sí, ja diem, però voldríem saber si volen alguna cosa afegir, algun tema, algun element del programa que ens hàgim deixat ahir pel camí.
Sí, hem creat coses que són prou importants fora de les àrees que té establerta l'Ajuntament, com és el tema de l'habitatge. El COP Compromís per Ripollet, en el tema de l'habitatge, el que proposem és la creació de pisos de lloguer dignes. Quan dic digne vull dir que no se li caiguin les parets, com els 21 pisos que han fet aquesta legislatura. Volem també la creació d'habitatge social en règim protegit, però l'habitatge és suficient. I volem també la creació d'una bossa d'habitatge municipal que ja vam presentar al ple de l'Ajuntament fa 2 anys i l'Ajuntament socialista la va votar en contra dient que ho faria i hores d'ara han passat 2 anys i encara no s'ha fet. Però també hi ha una altra cosa important, un altre pilar de Ripollet, que és tot el tema de l'urbanisme. Amb el tema de l'urbanisme, a Ripollet s'ha especulat molt i així estan els carrers i així està la nostra vila, i el COP Compromís per Ripollet vol acabar amb la corrupció dels polítics que s'han governat durant 28 anys, amb la corrupció dels bancs i amb la corrupció de les finques i constructores de Ripollet. I també volem fer un urbanisme que sigui socialment sostenible i per això ens oposem a la barbàrie que suposa fer 5.000 pisos al sector noroest, al sector del riu, quan hi ha, i estudi ho avalen des de la Universitat d'Òroma, perill d'inundació.
1.000
pisos, que són potser 5.000 persones vivint en aquell indret, sense planificació de què necessitarà prèvia d'escola, de serveis sanitaris, etc. I també volem, i és un dret que té el ciutadà i la ciutadana de Ripollet, de participar en els processos de planejament urbanístic, perquè ens afecta el territori a nosaltres que vivim aquí i per tant la gent ha de poder decidir. Una tercera part del nostre programa, que també és important i que no ha sortit a l'entrevista, seria tot el tema del món del treball i el món de l'ocupació, que també n'hi ha una regidoria a Ripollet, i en aquest sentit volem anar d'acostar-nos amb els instituts i per tant potenciar la formació ocupacional i professional amb plans de transició reals de l'escola cap al treball. I això significa fer una detecció de necessitats empresarials que s'ha fet a Ripollet, però que no s'ha fet des de Ripollet, sinó que ho ha fet des de Sabadell sense tenir en compte les necessitats empresarials de Ripollet. I també des de l'Ajuntament volem acabar amb la precarietat laboral que en el darrer ple feia referència a l'alcalde socialista quan es referia a la figura del defensor del ciutadà, però ell ho feia per extensió a tot l'Ajuntament, que hi havia condicions de precarietat. Llavors nosaltres a la precarietat no estem d'acord i volem que la gent tingui un treball digne. Això també podria ser coses transversals a la joventut, tot el tema de la formació ocupacional i professional, amb la potenciació de les escoles tallers o la creació de cases d'ofici, no? I l'altre motor, que seria el gran motor que caracteritza el Compromís per Ripollet, el col·lectiu Obrer Popular, seria la democràcia participativa. Nosaltres no estem a l'Ajuntament per fer les polítiques que en vinguin d'algú a nosaltres, sinó per ser un altaveu i per fer el que el poble es digui. I el poble dirà si hem d'estar a l'Ajuntament, si no hem d'estar, i si estem a l'Ajuntament, què hem de portar. I en aquest sentit, nosaltres, la campanya que hem fet per elaborar el programa electoral Fem Poble i Fem Ripollet, l'hem elaborat des de la participació ciutadana amb les assemblees de barri. Nosaltres pensem que si governem, farem assemblees de barri perquè la gent de cada indret, que sap on tenen les necessitats i els problemes reals, participi en la gestió del nostre municipi i també participi en l'elaboració dels pressupostos participatius. La ciutadania, mitjançant assemblees, i també la societat civil organitzada a través d'entitats. Nosaltres pensem que si això ho han fet a Port Alegre, que són 1 milió d'habitants, per què no es pot fer a Ripollet si són 30.000, no? Cal voluntat política, de la mateixa manera que els llibres de text siguin gratuïts a les escoles. Si ho han fet a Santa Coloma de Gramenet, per què no ho podem fer a Ripollet, no? I aquestes eren quatre coses, que el tema de la democràcia participativa, el tema del treball, el tema de l'habitatge i el tema de l'urbanisme que volien destacar.
Sí, bueno, jo volia fer referència una mica a l'actualitat electoral, no?
Ja sí, sí, sí.
Seré molt breu.
Ja, ja tens, ja tens.
Sí, molt bé, gràcies. Bé, darrerament ha aparegut un full sense signar per la població, no faré propaganda perquè és un anònim, no? Però m'ha estranyat la reacció d'això que dic del llop que ha tingut el Partit Socialista. A veure, aquí a Ripollet hi ha hagut un desplegament de mitjans econòmics importantíssims. Penseu que s'estan llançant milions i milions en la campanya electoral i sobretot ja ho veureu pel número de banderoles, pel número de publicacions, etc, etc. I bueno, hi ha algun ciutadà doncs, que es vol expressar, no? I treu algun full, no? Nosaltres ja sabeu que els fulls que traiem els signem, ara n'hem tret un sobre l'Ecoparc, doncs on t'expliquem les sentències judicials, i signem Compromís per Ripollet, i això de vegades ens porta disgustos perquè hi ha molts interessos econòmics i polítics que no volen que ens expressem en llibertat, i nosaltres, tot i així, som valents i ho posem. No? Però deia que m'ha estranyat molt la reacció del Partit Socialista, que fan el que ha fet al·lusions de que si és un estil terrorista o no sé què posa, o batassonero de l'Al-Qaeda, ja no sé de què parla, no? Ahir, precisament, Amnistia Internacional en parlava, de l'utilització de la por al terrorisme, de la por mediàtica que es fa al terrorisme a la gent per conculcar llibertats ciutadanes. Jo no dic que sigui una llibertat ciutadana al llançar un full anònim, però tampoc s'ha de fer aquestes reaccions per voler anul·lar qualsevol oposició que tinguem. Mira, aquests dies hi ha gent que ens pinta bigotis als candidats, o uns altres que et posen una enganxina al front, o doncs ens hem d'aguantar. I si la gent, per exemple, ens tira un full, doncs bé, ens hem d'aguantar. I més, s'han d'aguantar els reis que estan governant, que són els reis de fer anònims durant tota la història de Ripollet, que cada campanya electoral han fet aflorar moltíssims anònims, no? Llavors, bueno, però si ha sortit aquest pobre, no me li diguin que és de l'Al-Qaeda o de Batasuna o del Hamas o no ho sé, no? O de Txetxènia, no sé, ja és una desmesura. No es pot fer por a la gent ni amb la seguretat ni amb aquestes històries, i menys conculcar drets. Qualsevol veí que vulgui fer un full, que el faci. I si no és respectuós, ja el renyarem si sabem qui és. I si no sabem, doncs ens haurem d'aguantar com ens hem d'aguantar moltes coses, com els ciutadans ens han d'aguantar moltes coses a nosaltres també, amb errors.
Bé, és un comentari referent a la campanya, no al seu programa electoral. Potser no sé si era moment, però aquí queda. Tenim, recordem amb nosaltres, el candidat pel Compromís per Ripollet, COP Compromís per Ripollet, Jacint Padró i també José Luis Muñoz. Moltes gràcies per les vostres intervencions. Continuem amb vosaltres ara mateix, després de sentir una miqueta de música. Dèiem abans que no és una música qualsevol, perquè l'ha escollit el candidat que ens acompanya avui als nostres estudis. És el tema Que no s'apagui la llum, de Feliu Ventura i Lluís Llach.
El que ens queda per fer ho hem de fer entre els dos, amb la unitat de paraules i acord. Que no s'apagui la llum, que no vacili mai més. Construïm un país de llums encetes i vivim somiant amb pensins que algun dia siga realitat. Realitat. Oblidem el passat, no pensem el futur i deixem que el demà comence ara. Que no s'acabi la llum i que fetin els plons il·luminant la nit amb l'esperança. I vivim somiant ben fins que algun dia siga realitat. Els infants del meu lloc, si sé que no vaig fer el que calia. És humil el meu cant, és humil el meu cant, però hi ha moltes veus que reclamen a Crist que les escoltem. I vivim.
Senyor Padró, per què aquest tema l'ha escollit?
Doncs perquè és un cantant jove dels Països Catalans, del País Valencià, i que fa una poesia doncs, que arriba molt endins, no? I que, bueno, només el títol ja, que no s'apagui la llum de totes les esperances i tots els anhels que hem de tenir les persones per poder tirar endavant, no? I per deixar una mica millor la societat que hem trobat, no?
Mm-hmm. Anem a començar a seguir parlant del compromís i ara concretament de la persona que encapçala aquesta candidatura, que és el senyor Jacint Padró. Expliqui'ns per què va començar en el món de la política.
A veure, jo em sembla que el fet de posar-te en el món associatiu ja també et fa veure alguna cosa més enllà del teu llombriu, de la teva panxa o del teu nas, no? D'entrada ja et trobes amb una realitat social que analitzes, no? Per altra banda, doncs, jo una mica vaig ser fruit doncs, de les darreries del franquisme, no? Bueno, fruit com a jove, als anys 73, 74, etc., que era l'agonia del franquisme que ens feia revoltar tots, doncs era, encara hi va haver tot el procés de Burgos que es volia encarregar amb totes les sentències de mort, i allà doncs, d'alguna manera em vaig començar a veure que això no funcionava, no? I que s'havia d'implicar una mica. I en aquells moments, doncs, jo que sé, doncs, vaig estar a l'Assemblea de Catalunya, em vaig posar en alguna comissió més o menys clandestina per Ripollet, i així es vaig entrant en el que és el món de la política. A nivell així, més de partits clàssics, sí que vaig fer alguna aventura, però realment ja un pic va arribar aquesta democràcia actual formal d'ara, ja es va veure per on anaven els partits polítics i que no hi havia cap mena de democràcia i que tot estava molt dirigit i que no valia la pena seguir en aquesta línia, no?, de partits clàssics, no?, tant pel que fa al fet nacional català com social, etc.
Perquè l'origen del COP podem dir que és més aviat sindicalista o obrer, no sé si és aquest el seu cas o va ser per una altra banda que va entrar al col·lectiu.
A veure, l'origen del COP és sindical, però un sindicat que va més enllà de la reivindicació de les hores extres o de la salut laboral, no? I que en aquells moments es va plantejar que la gent havia de militar no només per millorar les condicions laborals, sinó les condicions socials en els barris on vivien, etc. I aquí Ripollet va ser l'única gent que es preocupava doncs, per plantejar que calien escoles, que calia ambulatori, que calia una situació sanitària més decent, que calia més serveis socials, que s'implicava en la lluita veïnal era el COP, no? I això va ser el que em va fer enamorar doncs, del COP i entrar a participar. Llavors vaig ser destinat com a mestre aquí a Ripollet i realment l'única gent que donava algun suport al món educatiu també era el COP, no?
Mm-hmm. Què ha implicat a la seva vida la política? Li ha fet renunciar a moltes coses? Li ha aportat coses positives?
A veure, política hi som perquè ens agrada. Llavors, és com tot, si tu et dediques doncs, a la petanca, doncs això et farà perdre unes hores doncs, de lectura, o et farà perdre... bueno, però tot es tracta d'organitzar la vida i crear preferències, no? A veure, a mi m'agrada molt doncs, viure els caps de setmana doncs, en família i passejar, i etc. Però de vegades això ho has de combinar doncs, amb que tens alguna reunió, alguna assemblea, però realment penses que això val la pena, perquè estàs intervenint en voler modificar això que et deia abans, no? d'intentar deixar una societat una miqueta més justa que la que has trobat.
Mm-hmm. Quina cosa s'ha quedat amb ganes de fer l'Ajuntament?
Ui... moltes, eh? La principal, la deia abans el José Luis, la principal és que totes les institucions i els partits polítics estan depreciats davant de la ciutadania. Els comentaris que estem rebent d'apatia i d'abstencionisme venen per aquí, no? O aquí hi ha realment una democràcia real, i la democràcia real vol dir que el ciutadà, a part de votants a cada 4 anys, ens pugui manifestar les seves idees, les seves protestes, les seves propostes, i que això formi part del govern de cada dia i de cada any de l'Ajuntament, o realment estem anquilosats i estem al segle XXI i aquí estem plantejant una democràcia ja arcaica que ja està superadíssima, no? Llavors a l'Ajuntament això m'he quedat amb les ganes doncs, de tirar-ho endavant, perquè aquí sí que hem trobat amb un mur inflanquejable per part del tripartit local, no? Perquè qualsevol cosa que els dissoni a la democratització suposa els pèls de punta.
Quins pactes estaria disposat a fer per arribar a l'alcaldia?
Difícil. A veure, evidentment, tot això que estic plantejant, doncs els pactes, la gent, el grup polític que pugui respectar aquest programa electoral que presentem nosaltres de democratització profunda, de conculcar d'una vegada els drets d'unes minories que són les promotores urbanístiques i anar a afavorir la majoria que som els ciutadans que gaudim i patim de la situació urbanística de Ripollet, etc, doncs amb aquesta gent podrem pactar, amb aquesta gent podrem arribar a acords. Mentre el bloc polític que vulgui manar segueixi amb la tònica d'aquests 28 anys, serà molt difícil poder pactar res.
Quina cosa positiva destacaria dels seus adversaris?
De tots. Home, en general hi ha un bon nivell humà, en general, eh? Sempre hi ha excepcions, en tota família hi pot haver l'ovella negra, no? Però hi ha un nivell, doncs, de calidesa i de relacions humanes que s'ha anat imposant, que de mica en mica hem anat també nosaltres logran que hi fos, no? O sigui, ja et dic, sempre queda gent que li costa molt ser educada, però almenys això és una cosa positiva, no? I que l'Ajuntament, malgrat el que podem dir amb les batalles polítiques, encara hi ha persones que tenen el Ripollet al cap més que els seus interessos més pròxims, no?
Senyor Pedro, ja sé que és difícil, però en una frase, per què els ciutadans i ciutadanes de Ripollet han de votar Compromís per Ripollet?
Perquè som l'única alternativa de canvi, som els únics que plantegem un canvi real a Ripollet, de democràcia, d'urbanisme, etc.
Molt bé, doncs amb aquesta frase ens quedem, del senyor Pedro. Li farem ara un petit qüestionari breu per acabar aquesta entrevista. Digui'ns un lloc per passejar per Ripollet.
El casc antic.
Aquest ha estat escollit per diversos candidats. Un lloc per fer un aperitiu.
Un lloc per fer un aperitiu. Doncs mira, normalment la Rambla.
On anirà de vacances d'aquest estiu?
Encara no ho sé, però el Pirineu segur, segur, segur.
Muntanya.
Encara que siguin 4 o 5 dies.
Com va treballar? A peu?
A peu. I quan m'haig de moure, la T10.
Molt bé. Quin equip esportiu segueix normalment?
El Ripollet, el Barça Poquet i bàsicament, bueno, i animem el Ripollet a veure que promocioni.
Practica algun esport?
Mira, a l'hivern, ara ja porto 2 anys que no, una mica d'esquí i caminar molt, i excursionisme, i muntanya amunt, bàsicament és l'esport que faig.
Molt bé. Doncs amb aquest qüestionari i aquesta entrevista esperem, doncs, haver contribuït a que els nostres oïdors coneguin una miqueta més qui és Jacint Pedró i la formació que representa el COP Compromís per Ripollet. Arriba el moment de fer, com hem fet amb tots els candidats, la porra de les municipals 2007. I aquí em sembla que
també serem alternatius.
Sereu alternatius.
Sí, mira, nosaltres pensem que això de les eleccions és molt seriós, molt seriós. I a veure, en l'àmbit privat, doncs ho trobem bé, no?, de fer porres i això, però si és en un mitjà públic, va, i amb un mitjà públic, amb un mitjà, doncs, que de comunicació, doncs hem decidit de no fer-la, però no perquè despreciem de fer-la, sinó perquè no volem frivolitzar aquesta situació, no?
No era la nostra idea.
No, ja ho sé que no, ja ho sé que no, sense voler entendre, era... però ho hem estat parlant al grup i pensem, doncs, que no, que s'equipara una mica això, doncs, a la quiniela, no?, del futbol, i nosaltres no voldríem tenir aquesta tentació, no, ni aquesta interpretació.
Doncs, com dèiem, no era la idea de frivolitzar el tema de les eleccions, ens ho prenem molt en sèrio, a més treballem molt per aquest tema i per informar a tots els nostres oïdors. Avui la columna ho respectem, quedarà en blanc i no actualitzarem cap resultat ni cap porra, però, bueno, com dèiem, respectem aquesta decisió. Moltes gràcies,
no,
per això.
Nosaltres respectem la idea.
Que ho féssim, no?
Sí, i tant, i tant.
Doncs, com dèiem, arribem al final d'aquesta entrevista, tot esperant, doncs, això, haver contribuït a que els ciutadans coneguin una mica millor el Compromís per Ripollet, així com les seves propostes i la persona que encapçala aquesta opció. Jacint Pedró, moltes gràcies per haver vingut. Molt bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
José Luis Muñoz, que és el número 2 de la llista, gràcies.
A vosaltres.
Doncs conegui els candidats, s'acomiada fins demà a la 1, que serà el darrer programa d'aquesta legislatura pel que fa als nostres candidats. Demà arribem al final amb el candidat del Partit Socialista de Catalunya, el senyor Juan Parralejo. Recordem que els hem acompanyat a la producció Laia Prats i Francina Ricard, a les vies tècniques Fran Lladó i Jordi Puy, i qui us parla, Rem Herrera. Recordin també que el programa s'emet en diferit a partir de les 5 i que també es pot descarregar a través de la web municipal ripollet.cat. Moltes gràcies i bona tarda.